Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Montse Manent. Molts visitants han escollit l'Escala per passar aquest cap de setmana, que s'ha omplert gairebé com un cap de setmana fort d'estiu. Les platges a partir de demà les controlaran els agents cívics que avui han estat rebuts a l'Ajuntament. L'Escala reprèn l'any xaixo amb un concert de sardanes amb la Principal de Cassà. Un concert d'estrena a l'Escala, però que té prevista una gira per terres gironines. El MAC Empúries aquest cap de setmana ha reprès l'activitat amb les visites teatralitzades a les ruïnes. El museu s'ha hagut d'adaptar a la nova normalitat i ha establert tots els protocols de seguretat. I en esports, el Club Tenis L'Escala ha estat el primer club del municipi que ha reprès la competició provincial. L'equip més 30 masculí de tenis s'ha enfrontat aquest diumenge al matí al Calonge. I la previsió per aquesta setmana, temps típic d'estiu amb la novetat d'alguns bancs de boira a mar i xafogor marcada tots els dies. Fins aquí el repàs de les informacions d'avui, que ampliarem a les 6 de la tarda l'informatiu. Ara us deixem amb la segona hora del FAR i al punt de les 7 l'informatiu d'àmbit nacional, a Notícies en Xarxa, amb l'Ali Giné i una servidora i Juanjo López al control tècnic. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Només és una pausa per tornar més forts. Des de l'Obet seguim treballant per estar més a prop teu. Tu tens la clau. Obet, el comerç associat de l'Escala.
Després d'un temps de desconnexió amb l'exterior, cal deixar-se portar per l'emoció de reviure tot allò que tant hem trobat a faltar. El primer bany de l'any, el primer petó vora el mar, la primera abraçada a mitjanit. Te'n recordes? Vine a viure les noves primeres vegades a l'Escala. Mar d'Empúries.
Josep Maria Cano.
Doncs comencem aquesta segona hora de programa i ho fem donant-vos a tots la benvinguda. Com esteu? Arrenquem aquesta hora del FAR amb la voluntat de compartir amb vosaltres tota aquesta estona de ràdio. L'altre dia escoltava a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, dient que el col·lectiu transsexual era dels col·lectius que pitjor s'ho havia passat durant el confinament. Jo no dic que no ho hagi passat malament, però de vegades aquesta senyora alcaldessa té més voluntat de ser més protagonista del que hauria de ser. I quan l'escoltava m'indignava i pensava realment si ningú pensa fer-los un homenatge als nanos, als joves, als adolescents. Avui, molts adolescents del nostre país canvien de cicle educatiu. De fet, fan allò que diríem allò dels birrets, la graduació. Una graduació que la faran virtualment, una graduació que la faran des de la distància, que no tindran ni el llançament de birrets, ni cap festa, ni cap sopar, ni cap àpat, ni cap mena de celebració important, i que amb sort alguns la faran a casa d'algun company o d'alguna companya per intentar compartir plegats un moment que per ells és important. Alumnes del nostre país, molts d'ells que s'han quedat sense viatge a final de curs, sense crèdit de síntesi, sense excursions, que un dia van plegar de l'escola i es van quedar sense vida social, absolutament sense vida social, que la que han fet ha estat gràcies a les xarxes socials, aquestes xarxes socials que els grans i els mitjans tant critiquem, oh, és que s'hi passen el dia. Doncs bé, gràcies a aquestes xarxes socials, aquests nanos han tingut vida social des del passat mes de març, abril, maig, juny i el que els espera. Ningú pensa fer-los un petit homenatge a aquests nanos que han vist i s'han passat mesos sense poder trepitjar un parc infantil. Us en recordeu quan els grans deien, oh, és que no tenen cap mena de sentit perquè no volen jugar als parcs? Bé, doncs és que els hi han tancat els parcs. És que no els hi han donat l'oportunitat de jugar als parcs. Aquesta és una generació, o aquestes són unes generacions que, sens dubte, recordaran la pandèmia per el que els hi ha significat. De socialització, de nervis, de no entendre res, de tenir que aguantar a casa pares i mares que ho han passat malament, com ells, però ells són nanos i no tenen per què entendre. I que hem vist com se'ns acabava la feina i com entràvem en una situació econòmica complicada. Ningú, de veritat, ningú els hi reconeixerà i ningú expressarà públicament que són, sens dubte, els grans afectats d'aquesta pandèmia. Quan avui, i ara en parlarem, es dibuixa el curs vinent, s'està dibuixant un curs vinent amb grups tancats, sense comunicació, amb una situació absolutament anòmala, ningú reconeixerà aquests nanos que són els veritables afectats. Bé, i a la gent gran. La gent gran ho entenia, la gent gran ho ha sabut veure, però que, evidentment, molta gent gran ha vist que ells eren les víctimes perquè serien, i de fet han estat els primers que han mort d'aquesta pandèmia. De veritat que ningú parlarà de la gent gran i dels nanos quan es facin els recomptes dels afectats, dels col·lectius realment afectats per la pandèmia, i si aprofitarem qualsevol titular per intentar posar-nos una medalla? Jo crec que aquesta és una reflexió que a nivell social hem de fer i hem de prendre consciència de que si per tots la infantesa va ser important, pels nostres fills també ho és. I ells realment estan vivint una situació excepcional i anòmala. Bona tarda a tots i benvinguts, els que us incorporeu a través de les xarxes socials o a través de la ràdio. Estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda. Si ens permeteu i ens deixeu, comencem aquesta setmana.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Doncs arribats a aquesta hora de la tarda, sempre és un plaer anar a algun lloc del país on ens reben tant i tan bé com ho fan a Eivissa. Ens agrada saber com ha anat el preu del peix a la cofradia d'Eivissa, per això saludem a la Marga Serra. Marga, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Molt bé, molt contents de parlar amb tu i molt satisfets d'altre cop saber com us està anant. I ara m'ha arribat aquell moment clau de l'any, com us està anant, ara que arriba l'estiu, el juny, el juliol, com va per aquí?
Bé, fins ara hem anat bastant bé, ens hem anat salvant, no?, com es sol dir. Ara estem una mica expectants, perquè la veritat és que es nota molt la falta de gent que tenim a Eivissa, no?, que hi ha tothom qui se n'alegra d'anar a barcos a la mà, no està tot tan ple de gent, però clar, nosaltres com a cofradia, que tenim molts de compradors que són restaurants i òbviament quanta més gent hi ha, més peix es ven, això és lògic, i de moment estem una mica expectants a veure com anirà passant. Tenim el tema de la llagosta, que òbviament era una espècie molt demandada per tema de restaurants, i veurem ara com va evolucionant. Estem una mica a l'espera, un poc expectants de moment, sí.
Pel que dius, per tant, es nota que de moment encara, bueno, es nota que no han arribat vaixells ni han arribat avions i que amb el turisme interior no es fa.
És que jo tampoc sé si està venint molta gent de fora. Així és la meva percepció. Per exemple, vas per esport i vas a zona de les barques que van a Formentera i clar, hi ha moltíssima gent que va a Formentera, però també hi ha molta gent que és d'aquí que se'n va cap allà. De fet, aquest cap de setmana crec que només hem faltat jo i quatre més per anar a Formentera perquè tothom era allà. Però vaixells de línia que estiguin venint cap aquí de fora, No veus molt de moviment. Vas a una platja, et trobes gent local, s'altre vaig fer una foto just a una d'aquestes que es queda per un d'aquests hotels, discoteca tan grans i tan coneguts, i estava a la platja buida. És que vaig fer una foto en plan juny de veure aquests hotels i està buida la platja, que és algo insòlid. I clar, per una banda, ambientalment, és una meravella, perquè òbviament la naturalesa, ja ho hem parlat algunes vegades, ha notat molt aquesta... Ens hem tret d'enmig, els li ha anat molt bé. A nivell social, ens encanta en el sentit d'anar allí, que sigui la platja nostra, per dir-ho així, però econòmicament està ocupant. Ja veurem com evoluciona. Jo crec que tot i el turisme nacional serà difícil igualar-ho, però bueno, ja veurem.
Els locals, els restaurants, els hotels, aquests es van obrint o no?
Van obrint alguns, altres no. Altres no, alguns estan obrint a poca capacitat. Tenc una amiga que treballa en un d'aquests hotels, macrohotels coneguts, que diu que ara havien dit que efectivament sí, els començarien a cridar, i és com que van a poc a poc, com anem veient com va venint la gent, i així anirem augmentant una miqueta el ritme. Però si surts de donar una volta, jo no surt molt perquè ja tenc una edat, no? Però no veus aquella afluència de gent i aquell ambient, també els restaurants estan més separats. El clima és diferent, no? Per dir-ho així, l'ambient en general es nota més tristó, no? Per dir una miqueta així.
Ja. L'altre dia veia, per cert, per la tele fent un reportatge sobre les nits Ibiza i aquestes discoteques tan conegudes i aquestes platges tan demandades i tal, i realment era una bogeria, però clar, és que el que es mou en diners és molt bèstia, i els pescadors, com suposo que els productors locals, evidentment en depeneu d'aquest tipus de turisme, és a dir, que els hotels s'omplin no només beneficia el senyor de la discoteca, sinó també beneficia el pescador que ofereix el peix fresc, el marisc fresc en aquest hotel.
Sí, evidentment, nosaltres també treballem molt amb, sobretot, temes de restaurants bons, aquí... Hi ha molta gent que ve de fora, que té casa aquí, que és gent adinerada, aquesta gent va a restaurants, que són restaurants que busquen producte de qualitat, no els hi vendran segons què, vull dir, aquest tipus de restaurants sempre consumeixen el nostre producte, evidentment la falta de gent m'ho repercutirà, això està clar.
Doncs veurem com se soluciona i com evoluciona l'estiu. Escolta'm, parlem un moment de les reserves marines... Perquè...
Ai, sí, una gran novetat.
Home, i tant, el nou informe sobre el Mar Balear, no?
Sí, avui estàvem a una reunió que fem periòdicament amb Fundació Marilles, com us hem comentat alguna vegada, ens financien un projecte coordinat sobre reserves. En aquestes reunions hi ha entitats, universitats i ONGs que treballen en projectes d'àmbit marí. Vam presentar ja fa uns mesos l'informe del Mar Balear, i ara, amb una de les darreres actualitzacions, donant les dades, ens comentaven que la reserva dels preus, que és el que treballa en les nostres cofradies, que més s'està notant l'efecte reserva. L'efecte reserva és, per qui no el conegui, és com aquest augment de biomassa, no? que es pot quantificar, no? Que s'estudia en aquestes zones. Normalment, per entendre-ho així, és com que al cap de 4 anys hi haurà 4 vegades més, no?, que en el moment zero, no?, que s'ha establert aquesta reserva, no?, perquè més o menys entenguin. I és una gran notícia, perquè penseu que la nostra reserva tenia fins ara una gran pressió a nivell turístic. També és una reserva que, com sabeu, és on nosaltres anem a pescar, perquè dins de les reserves hi ha diferents zones amb diferents limitacions, i és una on els pescadors de la cofradia d'Eivissa entren a pescar, per tant, és una manera també de dir que s'estan fent les coses bé, tot i que anem a pescar, tot i que hi ha pressió turística i naviera, perquè allà és entre Eivissa i Formentera, imagineu la quantitat de barcos que poden circular per allí, ja que tot així no només estigui funcionant l'efecte reserva, sinó que sigui on més s'està notant, sempre és una gran notícia.
Però si és que, aviam si ens adonem tots que els pescadors són els primers interessats que les coses vagin bé, que les coses es recuperin,
totalment,
que hi hagin peixos i que les reserves cada cop s'omplin novament de vida. Per tant, que facin bé la feina és el que fan gairebé sempre, gairebé tots, i no poso el tots i el sempre, perquè sempre hi ha algú que no ho fa, però com en tots els col·lectius. Però vull dir que hem de posar-nos-ho al cap de que són els primers interessats de que això es recuperi, que les coses van bé, i per tant em fa content veure que la feina i els esforços que heu fet per reduir l'esforç pesquer i per ajudar a que tot això es vagi recuperant, sens dubte dona els seus fruits. Ara, a no davallar la intensitat, que segur que ho teniu ben clar, no?
Sí, ara anem a veure com anem continuant. Mm. Enguany sobraran llagostes, diuen, així que ja ho saps. Igual necessitem que vengui algú a ajudar-nos a menjar.
Home!
Així que tots podeu venir cap aquí a demanar llagosta, que
jo...
no sigui que es perdin, eh?
Voluntari, saps? Voluntari! Marga!
Ja que les pasquem, molts hem de menjar, això no és així.
No, a més, que això es perdi és una tristor, vull dir, és una tonteria.
És un crim.
Clar, home, amb el que costa pescar-les li hem de donar un sentit, això. No pateixis, que jo voluntari, ja t'ho dic ara, ja pots comptar.
Sí, m'agrada.
Vinga, Marga, una abraçada ben forta, un petó, que vagi molt
bé.
Un
altre per valtros.
Cuida't, fins després, a reveure.
Adéu.
Un quart i un minut de 6 de la tarda.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Ens ho explicava l'Isabel al principi del programa. Avui hi ha hagut roda de premsa del conseller Bargalló i diríem que el conseller Bargalló és un conseller que mai deixa indiferent. És un conseller que quan fa una roda de premsa es fa escoltar i després es fa comentar. I connecta també, però es fa comentar. Bueno, els sindicats demanaven 44.500 nous professors, la portaveu del govern deia que uns 9.000, el conseller ha dit que uns 5.000, i si fa una roda de premsa la setmana vinent encara en seran menys. Algunes frases que ens han cridat moltíssim l'atenció, per exemple, la presencialitat, no sé la paraula, dels ensenyaments obligatoris és indiscutible. La presencialitat dels ensenyaments obligatoris és indiscutible. I el que sí s'ha discutit, bueno, de fet ho han discutit ells, és que les ràtios que havien de ser de 10, màxim 15 alumnes, doncs ja seran ràtios de 25. Bueno, seran ràtios normals. Almenys això és el que ens ha semblat entendre a tots els que hem seguit la roda de premsa, o gairebé tots els que hem seguit la roda de premsa al llarg de l'estona que ha durat aquest migdia a les 12. Volem valorar-ho amb qui també ha seguit la roda de premsa, segur que té més coneixement que nosaltres, que és en Ramon Font, que és el portaveu del sindicat Usted Que Estés. Ramon, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
El primer de tot, i abans d'entrar en algunes de les dades que jo he fet públiques i que jo he donat i que segur que voldreu dir-hi la vostra, és que la roda de premsa que s'ha fet sense consensual, que s'ha explicat amb els sindicats ni amb bona part de la comunitat educativa, cosa que a mi això ja m'ha estranyat de sortida.
Doncs la veritat és que us agraïm molt la introducció, perquè de vegades no s'hi compta amb això. I és, per exemple, el que ha fet fracassar el pla de reobertura del juny, que al final ha sigut un pla de tancament, perquè l'administració es va quedar sola, no? Ara, amb setmanes, esperant una mesa, setmanes, la passada, l'anterior, i bé, de fet la teníem divendres, i la van anul·lar, i nosaltres fem càbales, doncs a veure per què hauran anul·lat la mesa, que era tan esperada, on s'havia de parlar d'aquest tema, i a mig matí de divendres veiem que hi ha una convocatòria de roda de premsa, i clar, van dir, ja ho tens, vull dir, aquí no volen parlar res, no? Ja ho tenen tot decidit. Avui a la roda de premsa ha dit que d'aquesta oferta que fa de 5.200 conjunturals, doncs que això ho parlarà amb els sindicats. Doncs bé, si aquest és el seu concepte de consens amb la comunitat educativa, de participació amb la presa de decisions, la veritat és que gairebé ja està tot dit, no? Nosaltres, doncs, la nostra posició és molt clara. Volíem que això fos una oportunitat, un salt endavant, de reduir ràtios, d'augmentar finançament, de posar el sistema al dia, no? Amb una cosa que és una amenaça, no? Perquè, clar, avui hi ha hagut una mica de contradicció. La consellera Alba Vergés ha arribat a dir que hi ha evidències que en cap cas els nens encomanen, no? Això crec que és molt agosarat, diu, avui dia. Esperem que tingui raó i que no es desmenteixi mai aquesta afirmació, perquè seria la que més ens agradaria de veritat, que els nens no encomanessin. És que ja no tindríem cap problema, perquè penseu que a poques feines hi ha tan poc contacte amb adults com en educació, no? Com a treballadors i treballadores. Nosaltres passem hores amb els nens i ja està. Els companys i companyes ens els trobem esporàdicament, no? Regularment, però comparat amb el volum d'hores de treball, lògicament la nostra feina és a l'aula, no? Llavors això seria una gran notícia, seria un titular gairebé de la roda de premsa d'avui. Ara, si això no és cert, clar, estarem abandonats a la improvisació el curs vinent, perquè amb el que estan posant no n'hi ha ni per començar. Penseu que, clar, no reduiran ràtios. Si s'augmenten ràtios, és a dir, si es mantenen les que hi ha actualment, que és més o menys el que han dit a la roda de premsa, penseu que la combinatòria és gairebé infinita, perquè tenim germans de diferents grups, pràcticament tots els grups estiguin enllaçats per família, no? I no hi ha manera de... Això és allò que diuen posar-li portes al cap, no? No es pot perimetrar un grup de 25 en una escola o en un institut. El normal és que al final acabin sortint per tot arreu. Per tant, aquesta primera idea que deia la consellera de que s'hauria de confinar el grup i no l'escola, ja la veiem complicada. Si és veritat que els nens encomanen, que esperem que no, però clar, també et deixa el dubte de que el propi govern t'està presentant unes mesures com si sí que encomanessin, encara que et diuen que no encomanen, no? Llavors, els especialistes, un altre problema, no?, de pèrdua de qualitat de l'educació, sí que tindrem una educació pitjor el curs vinent que aquest curs, per no haver invertit el que volia, el que s'hauria d'invertir, fins i tot, clar, després de els 6 mesos famosos que els nens no estaran a l'escola, es podien haver fet centres educatius, es van fer hospitals a la Xina en 10 dies, no? I aquí en 6 mesos no s'ha fet ni una escola. Quan a cada quilòmetre d'AVE, per exemple, doncs hi cabem el pressupost de 8 instituts, no? Clar, són les prioritats d'una societat i la nostra no ha apostat per l'educació. El que dèiem nosaltres val 1.700 milions d'euros, que seria deixar més o menys el pressupost al 3% del producte interior brut, i el que proposa el senyor Pere Aragonès són 370 milions, que és bastant menys, no?
Clar, llavors... i a més hi ha derives, aquí hi ha qüestions, eh? Tu n'has posat algunes i jo volia aprofundir. Per exemple, diuen 5.000 professors... a la pregunta d'un company li diu, bueno, escolti'm, diu, vostès diuen que previsiblement el 10% de professors són grups de... pertanyen a un grup de risc, el 10% dels professors. Si hi ha 130.000 professors, hi ha 13.000 professors que són dins d'un grup de risc. La reacció del conseller ha estat dir, no, els professors que estan dins d'un grup de risc se'ls substituirà immediatament i sense demora per un professor substitut i, per tant, entraran en període de baixa. És a dir, ha tret els professors, aquests 13.000 professors, d'aquests 5.000 reforços, però també ha dit que es perfilarà encara millor als grups de risc. Això també m'ha fet gràcia. Diu, per exemple, ara es parlava d'obesitat, doncs ara, a partir d'ara es parlarà d'obesitat mòrbida. Si no és mòrbida, ja no serà grup de risc. És a dir, s'està utilitzant una mica la informació o s'està fent de triler una mica amb la casuística?
Bé, s'estan avançant les rebaixes del juliol, han començat el 29 de juny han començat les rebaixes, perquè s'ha rebaixat tot el que es deia fins ara, i de fet ja ho preveiem, perquè deien, no pot ser, és que clar, no pot ser que estigui molt a fer una planificació potent. Si vols una planificació potent, l'has d'avançar en temps. I ja va ser molt mal senyal el 13 de maig que ens van venir amb el mateix professorat que el curs passat. Llavors ja vam dir, aquests no pensen fer un salt endavant, aquests pensen tirar amb el que tinguin, fer la dansa de la pluja i esperar que el coronavirus escampi, que esperem tots que escampi. El problema és que si no escampa, no tenim una preparació per afrontar el que ens hem trobat aquest curs. Si torna a passar el que ha passat aquest curs, estarem amb els mateixos mitjans que teníem en aquest curs. Per tant, haurem de fer exactament el mateix, improvisar. I això, la veritat és que no és el que esperàvem d'aquest govern, no? I la veritat que, clar, quan de vegades ens diuen, mira, l'Eusteca heu de fer un plantejament realista. Un plantejament realista vol dir un plantejament neoliberal, clar. Tenim la mateixa constricció de deute, de dèficit i de política com si no hagués passat res. Es veu que sí, i per tant surt l'Aragonès i fa el que ell considera una aposta realista, però no és suficient. I clar, amb aquest realisme ens podem passar hores, dies i anys xerrant que no arreglarem res. Estarem doncs, sempre amb un ensenyament infrafinançat, no estarem preparats per la pandèmia aquest curs vinent, que és el que passarà. Tant de bo, repeteixo, la consellera tingui raó i els nens no encomanin. Perquè llavors, doncs, no serà un gran curs, de fet serà un curs pitjor, segurament perquè pedagògicament aquestes agrupacions que es fan tan estables doncs no permeten desdoblaments de grups, amb ràtios grans no permeten treballar, fins i tot ja estan dient de reduir les especialitats. Això és una pèrdua de qualitat de l'ensenyament. Si qualsevol pot ensenyar música, anem malament. O sigui, no espereu que jo ensenyi res de música a ningú, perquè no és que sigui sort pràcticament, no? En canvi, doncs, el professorat de música ho fa bé, no? Clar, secundària, escolta, integrals i derivades, llatí i grec, tothom ho pot fer, això? Jo crec que no, Llavors, és el que estan plantejant. I no, si més o menys té regles, doncs hi ha quatre cançons i tal, no és això, La qualitat educativa...
Clar, aquí hi ha, i després hi ha altres qüestions, per exemple, allò dels grups estables, grups escolars estables, el GEC, ja se'ls ha dit, grups estables. L'hora del pati, com es gestiona això? Les activitats extraescolars, com es gestiona? Això és a dir, els contactes que puguin tenir els nanos, com es gestionen? Si a més a l'aula van sense mascareta, sense respectar cap distància de seguretat, és a dir... És evident que dintre del centre tu pots imposar unes normes, però el paper tot ho aguanta, però la vida real no. I la vida real genera encreuaments i relacions que difícilment permetran aquest aïllament absolut d'aquest alumnat, que a més, no sé si educativament és el més adequat. És a dir, els nanos han de jugar i socialitzar-se i conèixer i compartir. No sé si des del professorat ho veieu de la mateixa manera.
Sí, la veritat que el tema dels agrupaments aquests generarà moltes dificultats, perquè si es treuen especialitats, per exemple, hi ha alumnat que no tira amb unes coses, però, per exemple, la música els motiva molt, no? I agafes un nano que li costa molt doncs, llegir i escriure i li dones una caixa i comença a fer percussió i se sent. Vull dir, és una altra intel·ligència que es desenvolupa, és un altre llenguatge paral·lel que fa que ajudi, no?, l'expressió artística, no?, visual i plàstica. Vull dir, hi ha molts àmbits que ens fa por que es perdin, no? Clar. Llavors, tot això hagués sigut de més ben portar, en cas del recrudiment de la pandèmia, en casos de grups més reduïts, no?, perquè s'hagués pogut estar, fins i tot encara que sigui telemàtic, s'hagués pogut estar millor per la canalla, no? Perquè un dels problemes que hem tingut és que el professorat ha treballat molt i anàvem desbordats de feina, posant-hi moltes més hores de les que realment que no condien tant com les presencials. O sigui, les hores presencials condeixen molt més que les telemàtiques. I això ha estat una frustració que ha viscut el professorat, doncs, en veure, i les famílies també, perquè li han posat l'esforç i veien que realment doncs, que no és fàcil, que la canalla, vull dir, imagineu-vos amb edats d'institut, jo veig entren sense que els hi cauen les dents encara i quan surten al cap de pocs anys faran operacions de cor obert. És que sembla màgia això, però clar, no passa d'un dia per l'altre, és molta feina al darrere.
Escolta'm, parlaves de la digitalització. De fet, d'aquests 370 milions 103 se'n van cap a iniciar un pla digital, és a dir, se'n van cap a iniciar una certa digitalització. Pot voler dir això que es prepararan els instituts per si s'ha de confinar un grup o s'han de confinar tots els alumnes, es pugui seguir la docència a través de plataformes digitals, o no ho hem d'entendre d'aquesta manera?
Doncs la veritat és que cada cop files més prim, que no m'he fet l'educació, perquè realment el que es veu és que el que el conseller anava dient fa un temps, que era que fins a segon d'ESO presencial i endavant híbrid, doncs ja està posant els mitjans perquè sigui així. Ha dit la digitalització a partir de tercer d'ESO, no? Llavors això vol dir que ja estan preveient, per molt que digui la consellera, que hi hagi rebrots i que tinguin confinat com a mínim la meitat del temps a l'alumnat a partir de tercer d'ESO a casa. Llavors això, clar, avui ha donat notícia que es negaven a acceptar. Nosaltres dèiem, aquest càlcul que heu fet de 55.000, no sé d'on el traieu. perquè, i avui ja deia 140.000, fixeu-vos que ha pujat sent endavant, no, els que tenen problemes de digitalització, i llavors, clar, tenim un 30% de l'alumnat sota el llindar de la pobresa o en risc d'exclusió social. O sigui, ja només el pas aquest del maquinari, de la connectivitat, tu no pots esperar que tinguin el maquinari adequat i la connectivitat adequada els tenen alumnes que estan sota el llindar de la pobresa o en risc d'exclusió social. O sigui, podran tenir dades, podran tenir que s'exhaureixen ràpid, podran tenir alguna mena de mòbil a casa, però bueno, i espais, això, o sigui, el que ha sigut quedar-se a casa ha estat, doncs, molt difícil. Però clar, ara que vinguin amb això, sí que, com deies, ve per aquí, perquè pensem que s'estan preparant per, si cal, doncs, intentar presencialitat, però després com ho faran amb el professorat fins a segon d'ESO, d'infantil, primària, secundària, com ho faran? Possiblement, doncs això, improvisant, tirant d'improvisació, que és el que hem vist. La roda de premsa d'avui és com tirar una moneda a l'aire i dir, si cau cara i té raó la consellera, doncs més o menys aniran bé. Com surti creu i la consellera no tingui raó, això és completament abandonar-nos a la improvisació, però amb el greuge, diguéssim, que haurem sortit ja des d'un confinament des del mes de març. Vull dir, clar, que el mes de març improvisessis es pot entendre.
Sí, clar.
Que el setembre improvisis, això no té perdó ja.
No, no, és evident. Escolta'm, hi ha altres qüestions que tampoc no vull deixar passar. Per una banda, tot el tema dels espais, no? Ara resulta que els instituts tenen suficient espai com perquè tots els grups hi puguin tenir cabuda, tot i estar confinats. Clar que els grups han passat de ser de 15, 10-15, a ser-ne de 25 o 33, depèn de l'ensenyament, no? Però vull recordar que tenim instituts que un alt grau dels instituts que hi ha al nostre país estan en barracons, estan en mòduls prefabricats. Per tant, tampoc no es preveu la millora d'aquestes instal·lacions per mirar de donar millors mitjans a l'ensenyament i a l'educació.
Sí, hi ha un dèficit i en aquests 6 mesos no s'haurà construït res pràcticament excepcional, que era una cosa que es podria preveure, no? O sigui, el marge de despesa és molt gran en educació referent al que hauria d'estar, i això no s'ha donat en cap cas. Llavors, també, doncs, una mica tots aquests espais que s'estaven buscant alternatius, tot això al final acabarà amb no res, s'ha anat una mica marejant la perdiu, que se sol dir, per al final començar amb normalitat, que tant de bo que es pugui començar amb normalitat, que tant de bo que el coronavirus no hi torni, que tant de bo que... però és massa tant de bo, eh? És massa tant de bo perquè hem partit d'una planificació, doncs en cas d'un recrudiment de la pandèmia, doncs es podria actuar millor. Ara, ni espais, ni professorat, ni ràtios, ja m'explicaràs què estan fent. O sigui, una roda de premsa de 3 membres del govern, un dels quals sembla ja un candidat per les properes eleccions, perquè sorprenia una mica, no, que sortís d'en Pere Aragonès avui. Sí que economia és important, però el gran anunci el feia ell.
Sí.
Gairebé que era propaganda pura, però a més de propaganda d'aquesta que si grates al final no surt res, perquè escoles obertes i amb seguretat. Qui està en contra d'aquest lema, no, que hi havia darrere de la roda de premsa? Però clar, primer deia, bueno, és que portava 5 minuts de roda de premsa i no havia anunciat res. I el problema és que gran cosa per anunciar no tenia, no?
En una roda de premsa que, per cert, no ha complert les distàncies de seguretat ni els protocols que sí que complim els ciutadans, a portar la mascareta, de micros protegits, de totes aquestes coses que està bé que sempre es tinguin presents. A mi el que més m'ha sobtat, Ramon, és que la roda de premsa anterior, la dels 10-15 per la dels 10-15 per classe, la de ampliarem els centres educatius i ocuparem espais que ens cediran als ajuntaments tants com faci falta, bé, tot allò es feia en base a un estudi que s'havia fet des del Proficat, un seguit de reunions, un seguit de previsions, un seguit de coneixements que s'han quedat enrere en un mes. És a dir, tot allò ha quedat enrere en un mes. Tanta reunió, tanta planificació i tanta història. Per tant, quina certesa tenim de que això que s'ha dit avui sigui el que passi d'aquí a 2 mesos? Perquè el que s'havia passat fa un mes tampoc no passarà. Per tant, no sé si improvisació, però sí una certa manca de rigorositat a l'hora de prendre decisions.
I voluntat, també. Perquè, clar, quan deien això del juny serà un assaig del setembre, malauradament ho ha estat pràcticament perquè el juny es va voler obrir amb els mateixos recursos que es tenien al febrer. I clar, deies... Llavors ens deien, no, tranquils, que al setembre si calen recursos n'hi posarem. I pensava, bueno, si no els has posat ara, per què he de pensar que me'ls posaràs al setembre? Ara resulta que al setembre pràcticament no en calen, no? Que és que estan dient. I clar, jo vull... és molt fàcil criticar molt més que governar, segurament. Tot i que nosaltres, clar, la nostra responsabilitat, des de que estem representant a treballadors i treballadores i que som delegats de salut, laboral també, doncs ho hem de tenir present, però el que estem veient de les autoritats sanitàries és doncs un cúmul de despropòsits que si ho analitzes al llarg del temps gairebé es pot fer una sèrie d'humor de les coses que han arribat a dir. Avui, compte, la consellera Vergés ha dit que hi ha evidències que en cap cas, això ho ha dit textualment, hi ha evidències que en cap cas els nens encomanen el coronavirus. Això per mi és molt agosarat. I possiblement d'aquí mig any ens n'enriem i tant de bo no sigui així. Però esclar, aquesta senyora amb la mateixa seguretat et deia que pel Mobile World Congress no hi havia cap problema, que es podia fer perfectament, que les autoritats sanitàries deien que no hi havia problema. I això ho deia l'Aragonès, que ha sortit avui, però també ho deia en Torra i també ho deia l'Ada Colau. Aquí no hi ha problema, tu, oli amb un llum. Sort que les empreses estaven més assessorades.
No.
Clar.
Ui, sembla que se'ns ha tallat ara la connexió amb en Ramon Font. Ara el veiem com es... resituava una mica el telèfon. Bueno, és la conseqüència d'una roda de premsa a la qual...
Em sentiu?
Sí, ara t'estem... Hem recuperat, sí. Sí, ara sí, Ramon.
M'he perdut.
No pateixis. Ara no sé si ens saps tu a nosaltres, però tu et veiem
ara
bé.
Ara em sentiu?
Sí, t'estem sentint i t'estem veient. Bé, en tot cas, bueno, ara mirem de si cal com a mínim per poder-lo acomiadar. Bé, és el que volíem d'alguna manera avui referenciar, tota aquesta situació estranya. Ara sí, Ramon Font, ens veus tu, a nosaltres, i ens sents? No. Ja se'ls han acabat les megas. Vull recordar, amb tot això, ja fent memòria i li agraïm una miqueta, vull recordar que precisament, i us animo a veure els llibres d'història, la famosa grip espanyola 18, a la seva primera onada, va generar una gran mortalitat a gent gran, com ha passat en aquesta. I va ser més o menys per les dates que hem tingut aquesta. Però la segona onada va afectar de manera important, transcendent, a la gent jove. I la situació en la que estem ara davant d'aquesta malaltia és molt semblant a la situació que es va viure l'any 18, no per la higiene de les persones, però sí per la manca de preparació del cos humà i en les vacunes de la malaltia. Per tant, veurem si finalment s'acompleix. Li agraïm des d'aquí en Ramon Font que ens hagi atès, li agraïm des d'aquí en Ramon Font que ens hagi ajudat a entendre i analitzar aquesta roda de premsa i, en tot cas, quedem emplaçats més endavant, que segur que hi haurà oportunitat abans que acabi el mes de juliol per tornar a parlar altre cop d'ensenyament, a veure amb quina sorpresa ens llevem aquell dia. Gairebé, bueno, de fet, superem ja el 2:15 de 6 de la tarda. Voleu que felicitem a un senyor? Felicitem-lo.
Segueix la llum del far.
Mira, surt el Fernando Simón per la tele. Bueno, escolteu. Quan he dit que voleu que felicitem un senyor, ho he dit amb tota la consciència que estava utilitzant la paraula senyor, que a la nostra societat i en el nostre entorn s'utilitzen ben poques vegades. És un home, una persona, un senyor no s'utilitza. I el terme senyor té alguns matisos
de reconeixement que crec que en aquest cas s'hi adiuen perfectament. Com us explicàvem l'altre dia, la NASA ha reconegut la tasca que en Josep Pasqual porta fent des de fa 47 anys observant el mar i mesurant la temperatura a diferents profunditats a l'àrea i a la zona de l'Estartit. En alguna ocasió hem pogut parlar amb ell, però avui volem novament saludar-lo i felicitar-lo. Josep Pasqual, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com estàs, Josep?
Bé, bé. Per aquí, dintre del problema que patim tots, doncs bé.
Tu t'has confinat o no durant aquests mesos?
Bé, esclar, per fer les observacions necessitava desplaçar-me habitualment sol, per tant no hi havia massa problema, però tinc els aparells doncs, aquí a l'estació meteorològica i sobretot doncs, per agafar la barca i mirar les temperatures perquè no quedés la sèrie doncs, escapçada, diguem. De seguit vaig demanar un document, un crèdit al Servei Meteorològic de Catalunya i de seguida m'ho van concedir i, per tant, no he tingut massa problema.
Per tant, fins i tot amb tot el país confinat, tu has pogut sortir cada setmana a fer la teva previsió del temps. La teva observació meteorològica.
Exactament, sí, cada dia sortia a mirar les observacions de l'aire, la pluviometria com plovia, però també doncs, la temperatura del mar un cop o dos a la setmana.
Impressionant. Escolta'm una cosa, com t'has sentat? Com ho vas saber, això, de que la NASA et feia un reconeixement?
Bé, m'ho vas dir, de fet, la història no comença ara, podríem dir. A l'Institut de Ciències del Mar hi ha una persona, hi ha el doctor Jordi Salat, amb qui ens coneixem doncs, des de fa molts i molts anys, i és una persona doncs, molt meticulosa i molt sap tractar molt bé les dades, i em va demanar doncs, si amb les dades doncs, podia fer un estudi i així ho va fer. De tota manera va tenir doncs, col·laboradors com per exemple la Mar Flexes de l'Institut de Tecnologia de Califòrnia i en Toxo Miquel i en Jorge Vázquez que també estan per allà a Califòrnia en el laboratori de proporció AJET. I entre ells doncs, varen fer un article que es va publicar doncs, en una revista científica americana, això era l'any passat, l'estiu passat, i es veu que, doncs, que persones de la NASA, de fet en aquest estudi, doncs es comparaven les dades de l'Estartit amb dades que justament la NASA havia fet per satèl·lit, i hi havia una coincidència doncs, força gran. I això, doncs, persones de la NASA doncs, varen llegir aquest article i els hi va interessar. I doncs, la setmana passada, justament doncs, en Jordi Salat me va comunicar doncs, aquest article que fet d'ara, diguéssim, que havien penjat en el blog de la NASA.
I això significa que et fan tipus de placa, de diploma, has d'anar a buscar-ho tu? Què és el reconeixement? És...
No crec que sigui res d'això, ja em sembla que el reconeixement és prou com dir les dades doncs, que fas concorden, que és en realitat el que diuen, concorden amb les dades doncs, que amb els aparells que tenim en els satèl·lits, doncs la temperatura del mar coincideix força amb les dades de satèl·lit i el nivell del mar també coincideix força. Per tant, doncs és d'alguna manera són dues coses que coincideixen força, per tant d'alguna manera doncs, vol dir que les dues coses probablement doncs, siguin força correctes.
Cal dir amb tot això que la NASA dona moltíssim valor a aquest tipus de dades, aquestes seqüències de dades tan llargues, que a la Mediterrània no n'hi ha cap com la teva, perquè gràcies a aquestes freqüències de dades tan llargues es pot fer estudis oceanogràfics amb contingut, amb rigorositat i amb perspectiva. Entre altres coses, per això també s'han sobtat i han d'alguna manera han volgut reconèixer la feina que fas, perquè ni tan sols ells la fan de tan enrere.
Sí, perquè ells estan acostumats doncs, a funcionar doncs, amb aparells molt moderns. Clar. I quan jo vaig començar doncs, als anys 70, jo anava amb un termòmetre d'impressió que hem de pensar que a començaments dels 70 doncs, encara era l'època franquista. I recordo que justament, bueno, seria llarg d'explicar, però una de les coincidències em vaig posar en contacte amb el doctor Ballester, Antoni Ballester, que per cert, doncs, durant molts anys va ser el que va dirigir doncs, sí, les expedicions a l'Antàrtica, a l'Antàrtida, a la base doncs, espanyola. I doncs, aquest senyor, doncs, jo ja havia fet algunes mesures amb un termòmetre normal i corrent, i me va dir, diu, home, diu, això si ho vols fer, doncs deixarem uns termòmetres d'inversió, que són els que es feien servir a l'època, i amb una ampolla Nansen, que permet doncs, també recollir dades de l'aigua per estudiar la salinitat.
Sí.
I doncs i vaig començar d'aquesta manera, vaig començar així, i però el bo no és això, el bo és doncs la constància, l'observació del mar doncs no sempre és possible, de fet inicialment sortia escassament un cop a la setmana, i ara ho faig doncs des de fa una vintena d'anys, doncs perquè també he tingut ajudes del Parc Natural del Montgrí i també doncs m'han ajudat, diguéssim, tot i que en cap cas doncs les hores que he dedicat doncs. Però això m'ha permès doncs ampliar les mesures i per tant doncs lo bo és això, és que no hi ha pràcticament cap llacuna.
Clar.
I amb l'inèrcia que té el mar, doncs interpolant d'avui, d'aquí una setmana o d'aquí 400 dies, doncs pràcticament varia molt poc i permet doncs estudiar les temperatures mitjanes, les dades.
Clar.
I també doncs una de les coses importants és que tot i que ara disposo doncs d'aparells, justament un és de l'Institut de Ciència del Mar, una sonda, sí, electrònica, un CTD, doncs però la calibració és diferent, llavors jo he tingut la precaució de fer la mateixa correcció com si treballés sempre amb els mateixos termòmetres,
que de fet
encara alguns els faig servir.
Joan, escolta'm, nosaltres... perdona, Joan, Josep, nosaltres ens volem... Joan, Josep, ja s'ha assignat a totes les cases, ja ho saps.
Exactament, abans d'això era.
Exactament. Escolta'm, nosaltres ens volem afegir en aquest reconeixement i en aquesta felicitació. Des de l'any 73 porta fent aquestes medicions, amb tot el que hagi pogut passar del 73 fins a dia d'avui, i malgrat això, amb constància i rigorositat, apuntant les dades fins que agències tan punteres al món com la NASA doncs han acabat recollint, reconeixent aquesta tasca i aquesta feina. Josep, moltíssimes gràcies, i escolta'm, ja ho saps, estem a la teva disposició, tant quan vulguis, ens demanes i ens posem al teu servei. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres i ja sabeu a disposar.
Igualment. Fins la propera.
Adéu.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Doncs des de l'any 73, Daniel, com estàs? Com a tot?
Bé.
73...
73 jo no, eh?
No, jo tampoc, no hi érem encara nosaltres. Escolta'm una cosa, anem a fer el preu del peix.
Poc peix avui per això, sí, t'he de dir. No perquè, bueno, doncs mira, l'Ametlla de Mar, Cambrils i Tarragona celebren Sant Pere, bueno, celebren... És Sant Pere, és la festivitat del patró dels pescadors, i això vol dir que les confraries doncs, avui han estat a mig gas, per no dir... sense gas. Però igualment doncs volem conèixer com està l'estat del sector pesquer viatjant fins a una d'aquestes poblacions, Tarragona, saludant el nostre bon amic col·laborador de la Confraria de Pescadors del Serralló, amb Pitu Mosquits.
Pitu, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal? Com esteu, companys?
Doncs bé, moltíssimes ganes.
Em sentiu?
Sí, home, perfectament, i et veiem també perfectament. No pateixis, tot bé.
Molt bé.
Escolta'm, bé, bueno, amb ganes de saber com us ha anat, com deia en Daniel... Ah, clar, això de Sant Pere ho altera tot una mica, no?
Avui, perdoneu, però la veritat és que, mira, amb 68 anys que tinc, ha sigut un Sant Pere típic, no l'havia viscut mai a la vida, perquè no poder disfrutar de les festes nostres, del nostre Sant Patró, ha sigut, bueno, un hàndicap molt important, no?, per nosaltres, no? Avui, aquest dematí, hem fet una missa, però tots els actes que hi havien programats, professor, concerts i tot, bueno, pues s'han anat tot en orris. Ja ho sabeu, el que estem passant amb el tema de la pandèmia aquesta, i bueno, l'any que ve, si Déu vol, ho agafarem amb més ganes, no? És l'únic que us puc dir, no? Però vaja, que estem disgustats tots, no?
Una mica aquesta sensació és compartida, m'imagino, amb molts pescadors coneguts d'altres poblacions com l'Ametlla o com Cambrils, però en el vostre cas també teniu el Carme. El celebrareu al Carme, no?, si ens ho pots avançar, perquè clar, ja hem vist que doncs, els fills de Sant Pere no ho heu pogut fer.
No, mira, Daniel, hem tingut ja diferents reunions amb l'autoritat portuària, amb el seu president, el Josep Maria Cruzet, que en aquest cas és el que té que donar el vistiplau amb tots els temes festius que fem, diguéssim, allí a prop de la mar, les barques, i de moment la Verge del Carme també ho tenim en suspens. Jo crec que, i més, de la manera que s'estan desenvolupant les coses amb el Covid aquest, jo crec que és una miqueta complicat en què puguem celebrar la nostra festa també de la Verge tal com ara hem fet cada any, no? Llavors, doncs, bueno, estem a l'espera i a veure què és el que passarà, però de moment ho tenim tot suspès, tot.
El punt d'optimisme, si podem dir d'alguna manera, Pitu, és que passat demà, dimecres, tornen a l'activitat les embarcacions d'arrossegament, que han estat durant aquests dos mesos de veda biològica i amb l'esperança doncs, que la situació estigui millor de tal com ho van deixar. Com estan les embarcacions aquí del port del Serrallo? Preparades ja doncs, per tornar dimecres a l'activitat?
Bueno, ja totes les barques estan preparades. Com ja us vaig comentar a l'última entrevista que vam fer, es van quedar unes 6 o 7 barques que pesquen a la gamba tot l'any i aquestes començaran un mes més tard, no? O sigui, ells començaran el juliol i els altres començaran a l'agost, no? Les barques estan preparades i amb l'ànim a tope, no? Pensen, perquè els companys de Sant Carles han estat agafant prou peix, fins ara, i ells esperen pues, que quan retorni l'activitat el dia 1, si Déu vol, pues, que puguem trobar un any bo de pesca, a pesar de totes les dificultats que tenim, però jo crec que ho estan esperant, però amb candeletes de poder anar a treballar una altra vegada, no?
I s'havia parlat molt també d'una qüestió que era intentar que aquesta veda d'enguany no fos tan llarga, no? Que en comptes de dos mesos pogués ser un any, un mes. Malauradament això no ha pogut ser així. El sector està prou preparat per poder sobreviure en aquest any complicat, no només pel coronavirus, també recordem-ho pel Glòria, i que això va afectar també l'inici d'any, per tant, amb mesos amb dificultats econòmiques importants per al sector.
Jo, mira, Dani, jo t'haig d'explicar, a veure, el meu parer, després de tants anys ja d'anar a la mar, que han fet tantíssims anys de veda, sí. Jo crec que seria un error de que tornéssim a agafar i fer un mes de veda. Un mes de veda crec que no soluciona res. Això és el meu parer. I jo són dos mesos que són durs pel sector, perquè ja sabeu que el sector, el tema social, són els que cobren del paro, un pagament que se'l fan pràcticament ells. Els armadors és una miqueta dur, però jo crec que és l'única manera de poder subsistir una miqueta durant la resta d'any. Perquè la prova la tenim cada any de que els primers dos o tres mesos o quatre que comences a pescar, després de la veda, pues, se va fent el jornal, van treballant, però quan ja arribem ja cap als mes de desembre, gener i febrer, són mesos durs, no és el que era abans. I, bueno, jo crec que són necessaris els dos mesos de veda, per mi.
Aquesta setmana és una setmana important. De fet, dimecres hi ha una reunió important a Madrid. S'ha de parlar amb el ministre Planas sobre què passa amb el MAP i què passa amb tot aquests dies d'aturada de la flota d'arrossegament. Hi ha molta preocupació al sector. La cosa pinta molt magra, Pitu.
Sí. Aviam, jo sé que hi ha converses amb l'administració, però, bueno, va portar unes setmanes abans de que arribés tot el desconfinament i tot això, el confinament, de que les barques van estar parades, és un problema pel sector, perquè a part ja dels dos mesos aquests de veda que fem, si li afegim tota la resta, aquest any suposarà pues, que han estat tres mesos i pico parats, no? Això el sector el fa ressentir, evidentment. però bueno, espero que arribin amb alguna mesura, que puguin arribar amb algun acord, almenys que poguessin compensar econòmicament aquest mes que van estar parats ja abans de la veda, a veure si poguessin arreglar alguna cosa i aportar alguna cosa al sector, perquè com ja sabeu, el sector pesquer és un sector molt castigat pels anys. Cada any tenim més problemes i espero que puguin solucionar alguna cosa.
Pitu, molt ràpid, per acabar, peix blau, que aquesta primavera ha reaparegut a la costa de Tarragona, tant el seitó com la sardina, que feia anys que no es veia. Ràpidament, suposo que en aquest sentit una mica contents els pescadors de la llum.
Sí, havíem ja saps que havíem parlat al principi, va ser quan van començar ells a començar a pescar una altra vegada aquest any, va ser una miqueta dur, perquè hi havia molt poca pesquera, s'agafava peix petit, i bueno, amb el pas dels mesos ha anat reeixint una miqueta i bueno, han anat agafant peix més gros i bastanta quantitat. Doncs... Avui hi han hagut 900 caixes entre tres barques, perquè la resta no agafa res, però s'ha agafat un peix molt maco.
Molt bé.
I bueno, el preu... Perdó.
No, dic que...
El preu... No, no, el preu, com que sabeu que estem treballant amb Mercadona, tenim un preu fixat durant tot l'any i estan venent a 17 o 18 euros el Pòrex, doncs, i els hi surt bé.
Ho hem de deixar aquí. Gràcies, Pitu, que vagi molt bé. Fins després.
Molt bé.
A reveure.
Adeu.
I nosaltres, com dèiem, ho deixem aquí. Tornarem demà a les 4 aquí al Far a acompanyar-vos una edició més. Fins demà.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Escala.
La xarxa.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Només és una pausa per tornar més forts. Des de Daubet seguim treballant per estar més a prop teu. Tu tens a clau. Ubet, el comerç associat de l'Escala.
Un dia somí que era una abella pallonejant per l'hort del cel. Anava d'una estrella a una altra estrella a volves d'or collint la dolça mel. Anava del clavell a la vidalba, de l'herba de la creu als romanins, il·luminats per la claror d'un alba que no hem vist ja mai nostres matins. Així em somreia una gentil ella, que esbadellant s'és convertir en flor del paradís sempre novella, que feia cada dia nova olor. D'un misteri volava altre misteri d'un amor robador.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.